L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Bon dia, ja som a divendres 12 de març. Puntualment amb les emissores municipals arriba l'hora de tractar amb deteniment les informacions més properes a nosaltres. Una actualitat que en divendres ve marcada per les activitats de cap de setmana i avui també per la resolució de la CUTE en quant al parc eòlic dels Pessells d'Horta de Sant Joan. Si ho volen conèixer de primera mà, els convidem a escoltar-nos avui a l'informatiu de Mutter. Benvinguts. La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre aprovava ahir dijous provisionalment el parc eòlic dels Pessells d'Horta de Sant Joan, al qual s'oposa la població, que va ser rebutjat en un sondeig popular el 16 de març del 2008 per un 80% dels veïns del municipi. La CUTE, però, estimava que 7 dels aerogeneradors que havien de situar-se a 2,5 km del nucli del municipi es resituïn darrere de l'última línia de 10 molins de vent, a 6,5 km. D'aquesta manera, Urbanisme vol reduir l'impacte visual i paisatgístic de la central eòlica. Els manifestants contraris al parc es mostraven sorpresos que la CUTE no hagi reduït el nombre d'aerogeneradors. L'empresa Fersa Energies Renovables haurà de modificar el projecte del parc eòlic dels Pessells d'Horta de Sant Joan per allunyar algun dels aerogeneradors de la central del poble i reduir així l'impacte visual que tindrà sobre el municipi. El parc es seguirà veient des d'Horta i des de les poblacions veïnes de Bot i Caseres. Però, segons explicava el director general d'Urbanisme, Pere Solà, serà menys visible. Segons Solà, la central de Pessells no seria una gran agressió al territori, però els molins de vent estarien millor situats i produirien menys afectació desplaçant-los a major distància, sobretot perquè no afectin el fons escènic que la gent valora per l'interès paisatgístic.
La comissió entén que els aerogeneradors no produeixen una gran agressió en el territori, però que estarien més ben situats i que en produirien molt menys situats en el lloc que proposa la comissió, desplaçant-los a major distància, sobretot perquè no afecti el fons escènic que un valora com d'interès paisatgístic.
La CUTE considera que el projecte de la central s'adequa a la normativa, està projectada en sòl no urbanitzable, no contradiu cap limitació de les normes subsidiàries del consistori d'Horta i se situa en una zona de relleu topogràfic plana que en facilita l'accés per la seva construcció. Per la seva banda, els veïns del municipi es manifestaven davant la comissió i es mostraven sorpresos per la decisió de la CUTE, ja que esperaven que, com a mínim, es reduís el nombre d'aerogeneradors que conformen el parc dels Pessells. El parc eòlic d'Horta de Sant Joan tindrà 16 aerogeneradors de 3.000 kW de potència cadascun, de 90 metres d'alçada i un rotor format per tres pales de fins a 100 metres de diàmetre. El complementarà una unitat de 1.670 kW de 80 metres d'alçada i un rotor format per tres pales de 74 metres de diàmetre. La coordinadora anticementiri nuclear creu que l'Estat actuarà de forma feixista si no desestima Ascó. El portaveu de la coordinadora anticementiri nuclear, Josep Lluís Jardí, instava l'Estat a acatar el rebuig del Parlament a la instal·lació del magatzem temporal de residus nuclears i desestimar així la candidatura d'Ascó. Per Jardí, si el govern espanyol no escolta el consens polític i social contrari a la instal·lació del cementiri nuclear a Catalunya, incorrerà en pràctiques autoritàries pròximes d'un estat feixista i consumaria el major frau democràtic al país. Per la coordinadora, el rebuig del Parlament a la instal·lació d'aquest MTR a Catalunya és de gran transcendència i un pas definitiu, tot i que reconeixia que la batalla encara no està guanyada. En declaracions als periodistes, als passadissos del Parlament, després de l'aprovació per àmplia majoria al ple de la Cambra Catalana de la resolució contrària a la instal·lació del cementiri nuclear a Catalunya, expressava expressava la seva satisfacció per un fet de gran transcendència que visualitza que la candidatura d'Ascó no té cap suport ni social ni polític. Jardí insta la Generalitat a exigir a l'Estat que desestimi Ascó i considera que l'executiu espanyol actuarà de forma feixista si no acata el clam institucional, polític i social.
Demanar-li al govern de la Generalitat de Catalunya que ara sí que té doncs, totes les eines i tots els instruments necessaris per exigir al govern de Madrid que desestimi definitivament la candidatura d'Ascó. També volem dir-li al govern de l'Estat espanyol que ha de respectar aquest abrumador consens que hi ha al territori i fins i tot a tota Catalunya si no vol incórrer en pràctiques autoritàries o d'imposició que d'alguna manera doncs, això seria més fruit d'un estat fascista i se consumaria d'aquesta manera, si ho fes així, el major frau democràtic que hi ha hagut en aquest país a l'època democràtica.
D'altra banda, Jardí alertava que la batalla no està guanyada, tot i que el rebuig del ple del Parlament al magatzem temporal de residus és un pas molt significatiu i definitiu perquè no es pot anar contra tantes institucions i contra el Parlament que s'ha manifestat en contra per dues vegades ara en sessió plenària. D'altra banda, Jardí assegurava també que té constància que el procés iniciat per Enresa, l'empresa pública que gestiona els residus nuclears l'agost del 2008 per a la construcció també Ascó d'un magatzem temporal individualitzat de residus nuclears resta paralitzat a l'expectativa de com acaba aquest magatzem temporal de residus. Tal i com avançava l'Agència Catalana de Notícies, les dues centrals d'Ascó ja demanaven a l'Ajuntament la llicència d'obres per poder construir el magatzem que preveu acollir 2.500 tones de residus radioactius en superfície, a l'aire lliure, procedents de les dues plantes. Segons es constatava, el consistori es va adreçar al Departament de Medi Ambient perquè autoritzés la instal·lació emetent la declaració d'impacte ambiental, mentre que el Departament dictaminava que correspon al Ministeri d'Indústria l'autorització del projecte. Canviem de temàtica informativa perquè ahir al Consell Comarcal del Montsià es va discutir el futur del sector agroalimentari de les Terres de l'Ebre, un sector que està en crisi i que cal reconduir, ja que és un dels potencials econòmics de les nostres comarques. Manel Ramon va estar present i ens ho explica avui per a les EMUTE.
Doncs efectivament, representants de les administracions públiques d'empreses agroalimentàries i experts van debatre ahir dijous al matí a Amposta sobre possibles fórmules innovadores per superar la crisi que viu la indústria agroalimentària de les Terres de l'Ebre durant els últims anys, potenciar un clúster de la producció acuícola al Delta de l'Ebre o modernitzar les exportacions olivareres han estat algunes de les idees que han aparegut durant la jornada. Així ho explicava el director general de l'IRTA, Josep Maria Montfort. L'escoltem.
El tema de l'acuicultura sí que és una aposta doncs, de risc i que requereix doncs, molta inversió i que seria, diguem-ne, partint d'una doncs, situació molt, molt feble com la que tenim ara. Però en altres subsectors jo entenc que s'ha de ser una mica valent en termes d'organització interna entre els diferents agents de la cadena, aliances estratègiques entre productors i entre productors i comercialitzadors, visualitzar que s'ha d'anar més enllà de vendre una taronja i punt, sinó que s'ha de vendre una taronja i punt, i s'ha de vendre també una taronja pelada i s'ha de saber com fer-ho perquè allò es conservi, i qui diu una taronja diu qualsevol altra cosa, no?
La jornada empresarial Noves oportunitats per al sector agroalimentari de les Terres de l'Ebre, organitzada per l'Institut de Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, va voler posar damunt la taula noves expectatives per a un sector que el territori viu immers en una crisi estructural profunda. Per la seva banda, cal dir que el gerent de la cooperativa Soldabre, Josep Estrada, apuntava que el sector travessa una crisi estructural i demana l'ajut de l'administració i la societat més enllà de les iniciatives innovadores concretes.
Hi ha veritables problemes estructurals amb el sector que no són conjunturals, és a dir, passaran dos o tres anys i se solventaran. Aquí han sortit canvis en l'estructura de producció, canvis en les estructures de mercat. Claro, els reptes que té l'agricultura són molt grans, molt grans. Aquí la zona i diria per tot arreu. No sé, vull dir, jo penso que el camí no ho pot fer el sector sol. Ho hem de fer sector, administració i de tot, perquè en el fons tothom volem un territori més o menys habitat, volem una sostenibilitat, volem un medi ambient aplicat al territori, però si la gent que està al territori no es pot defensar la vida treballant, difícilment trobarem continuïtat.
En aquest aspecte hi redundava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, que va assegurar que cal lluitar per aconseguir que la PAC, la Política Agrària Comunitària, no deixi sense subvencions els conreus de l'arròs, els cítrics d'olivera, ja que això seria la fi de l'agricultura al territori i un cop econòmic per a les Terres de l'Ebre.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Et convidem a una fira amb molt de gust.
Visita Festas, el pavelló firal de Tortosa, de l'11 al 14 de març.
Compra i tasta qualitat, els millors vins, restaurants, marisc, arrossos, embotits.
I gaudeix de les demostracions de cuina, les cates de vins i caves, les exposicions.
Recorda, de l'11 al 14 de març, visita Festas.
11 de març, sols professionals.
Més informació a festas.cat.
Organitza Fira de Tortosa.
Festas, una fira amb molt de gust.
Harmonia, esforç, competitivitat,
disciplina,
esport.
Tot això i molt més és l'espectacle del Twirling.
Viu-lo a Santa Bàrbara el cap de setmana del 13 i 14 de març.
El Club Twirling Santa Bàrbara organitza les semifinals de parelles i conjunts de les zones de Tarragona i Lleida.
Pavelló Poliesportiu de Santa Bàrbara,
13 i 14 de març.
L'espectacle del Twirling torna a competir.
Vine a gaudir-ne.
T'esperem a Santa Bàrbara,
al Pavelló Poliesportiu.
L'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Governació ha activat 3 nous centres emissors de TDT a les Terres de l'Ebre que donaran o ampliaran la cobertura dels serveis disponibles de televisió digital terrestre a 3 municipis de 3 comarques del nostre territori. Un d'ells, Alcanar. Des de la mateixa localitat ens hem parlat Domènec Ramal. Bona tarda.
Què tal, Tere? Bona tarda. Des d'Alcanar parlem avui de qüestions relacionades amb les telecomunicacions i ho fem perquè justament la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament de Governació i Administracions Públiques ha activat 3 nous centres emissors de televisió digital terrestre, TDT, a les Terres de l'Ebre, dins el marc del Pla Catalunya Connecta. Concretament, aquests nous centres emissors s'han activat, un d'ells al nostre municipi, Alcanar, i els altres al Fara de Carles i Rasquera. D'aquesta manera es donarà cobertura dels serveis disponibles de televisió digital terrestre a un municipi de la nostra comarca, el Montsià, Alcanar, a un del Baix Ebre, Alfara de Carles i a un altre de la Ribera d'Ebre, Rasquera. El secretari de Telecomunicacions, Jordi Bosch, ha manifestat que desplegar equipaments específics amb capacitat per oferir un servei de TDT de qualitat a punts del territori que presenten deficiències d'aquest servei és bàsic per desenvolupar amb èxit el Pla Catalunya Connecta. El projecte TDT, inclòs en el Pla Catalunya Connecta, té l'objectiu de fer arribar els serveis de la TDT a totes les poblacions de més de 50 habitants, tot i que també inclou en la seva planificació els nuclis a partir de 10 habitants l'any 2010. Així mateix, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació està treballant en el Pla de Comunicació a la Ciutadania sobre l'adaptació de la recepció de TDT, un pla que, per cert, es pot consultar a la pàgina web tdt.cat. El Departament de Governació i Administracions Públiques, a través de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, té activat també un cercador web a la pàgina web gencat.cat/societatdelainformació/TDT que permet, a través de simulacions per ordinador, consultar la cobertura actual de TDT dels municipis i visualitzar-la mitjançant l'hipermapa de Catalunya.
L'Associació de Jubilats i Pensionistes de Santa Bàrbara han convocat Assemblea General. Entre d'altres punts a tractar està la d'elegir o renovar la Junta. Avui acaba el termini per presentar candidatures. Josep Roig, La Plana Ràdio.
Com és preceptiu, cada any l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Santa Bàrbara celebrarà el diumenge 21 de març l'Assemblea General de l'entitat per donar comptes als associats del cens d'altes i baixes de socis de l'estat de comptes i enguany, com cada 2 anys, també per procedir a l'elecció o renovació dels membres de la Junta Rectora, càrrecs que tenen una vigència de 4 anys. Fernando Arasa, el secretari de l'entitat, exposava la intenció de la majoria de la Junta de tornar-se a presentar, alhora que recordava la possibilitat que tenen de presentar també candidatures alternatives legislatives a aquells socis o sòcies que ho desitgen. Això sí, el termini per presentar candidatures acaba avui mateix. Fernando Arasa.
Com a últim, farem l'elecció o renovació de membres de la Junta Rectora. Com sabeu, sap tot els socis i sap tot el poble, les juntes rectores, els estatuts diuen que cada dos anys s'han de canviar, però la meitat, i el càrrec dura quatre anys. Estos càrrecs poden ser tornar, encara que cessen, poden ser tornar reelegits sempre que vulguen. O sigui que tots els socis que es vulguen presentar com a candidats poden fer-ho durant 8 dies, que o sigui és des d'avui, des d'ahir fins al divendres, i llavors ja el diumenge ja proclamarem els candidats. També enguany la cosa de que el càrrec de secretari també, o sigui, jo acabo el mandat, com si diguéssim, dels 4 anys. No obstant, jo ja ho dic des d'aquí, que jo me presento altra vegada.
En un altre ordre de coses i parlant d'activitats de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Santa Bàrbara, el secretari també avançava que enguany el viatge especial que organitza l'entitat cada any a un país europeu serà Alemanya i a Txèquia. El viatge serà del 6 al 15 de juny i, segons Arasa, ha tingut molta acceptació, donat que ja tenen compromeses les places d'un autobús i tenen 16 persones més apuntades en llista d'espera, cas que se'n pugui completar un altre. El preu del viatge, tot inclòs, és de poc més de 1.000 euros.
L'escriptor Josep Igual, autor de Quaderns del Taix, obra premiada amb el Cristòfol Despuig, ha guanyat la 27a edició del Premi de Poesia d'Alcoi amb l'obra Uomo Qualque. Núria Subirats, des de Ràdio Ràpita, ha parlat amb el mateix autor.
Amb l'obra Uomo Qualque, Josep Igual s'adjudica la 27a edició del Premi de Poesia Manuel Rodríguez Martínez, Ciutat d'Alcoi, que es va lliurar el passat dissabte al Teatre Ovidi Montllor de la capital alcoiana. El jurat va escollir per unanimitat el nou llibre de poemes de l'escriptor de Benicarló i resident a la Ràpita des dels anys 90, entre la trentena d'obres que concorrien al prestigiós certamen poètic, destacant la cura formal i la varietat temàtica de Uomo Qualque. L'obra ha estat editada pel segell valencià Edicions de la Guerra i coincideix en les llibreries amb el també nou treball narratiu d'Igual, Fugida en cercles, publicat en aquest cas pel segell ebrenc a Editors. El mateix Josep Igual es mostrava així de satisfet per l'obtenció d'este darrer premi.
Sí, molt satisfet, evidentment, i molt content perquè és un premi molt interessant i independent. Bé, Uomo Qualque és el títol del llibre, que vindria a ser doncs un de tants, no? Un títol una mica estelisia, en referència a la debilitat dels ciutadans o d'un ciutadà davant dels grans poders que tenim al món, no? Però vaja, és un llibre variat, hi ha diversos temes i registres, i hi ha algunes petites històries, també hi ha descripció de paisatges, entre ells un poema que es diu Delta, que és la meva visió del paisatge del Taic, i també, en fi, hi ha altres preocupacions socials, metafísiques, hi ha poemes més introspectius i hi ha poemes més pendents de la realitat exterior. I jo crec que és un llibre prou variat i, a més d'estar premiat el passat dissabte, ja estava editat el llibre i el van presentar.
L'anterior títol publicat per Josep Igual, Quaderns del Taix, amb el qual va obtenir el Premi de Narrativa Cristòfor Despuig de Tortosa del 2008, ha rebut abundants bones crítiques en diversos mitjans del nostre àmbit lingüístic i també estatals, com l'Avui, Serra d'Or, El Mundo, El País o El Punt. Josep Igual col·labora com a articulista en diverses publicacions periodístiques i culturals i penja setmanalment a la pàgina informativa 3.4.info el seu blog Plankton. Ha publicat una vintena de volums conreant diversos gèneres, poesia, contes, reculls d'articles, novel·les, des que va debutar l'any 1987 amb el poemari Treva d'hivern. I tant la seva obra poètica com la narrativa han estat freqüentment guardonades.
Gràcies, Núria. Continuem parlant de literatura, perquè aquest vespre es presenta a Amposta el llibre La missió secreta, una novel·la que parla sobre els sinistres personatges reals o inventats coneguts com els Sigineros. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
També volem parlar avui des d'Amposta de l'àmbit cultural, ja que avui divendres es presenta a la sala d'adults de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó el llibre de Maria Teresa Bertran Torres, anomenat La missió secreta, de l'editorial Pagès. Un llibre que fa referència a un personatge sinistre de les nostres terres ben recorrit a l'hora de fer temor als nens. Es tractava del Siginero. Per què es va fixar en aquest personatge? Ho ens ho explicava la mateixa Maria Teresa Bertran, autora d'aquest llibre. Anem a escoltar-la.
Me va semblar que el tema era apassionant i que rere aquest mite havia d'haver una realitat. I aquesta realitat la invento, perquè esclar, no la sabem del cert, no? Però m'agradava pensar que aquestes històries que ens contaven les iaies per fer-nos temor, perquè estiguéssim a casa a les hores de la migdiada, quan el poble està més tranquil, tenien una base de realitat. Aquesta base de realitat és la que voldria que el lector descobrís a mida que vaig ordint una trama i a mida que es va llegint el llibre.
Aquest llibre serà presentat per Maria Josep Margalef. Cal recordar que Maria Teresa Bertran Torres ja va publicar un llibre referint a les Terres de l'Ebre. Es deia Terres de Salabró. Recorden, serà aquesta tarda, a partir de les 8 a la biblioteca, la presentació d'aquest llibre que parla sobre els Sigineros.
Després de parlar de literatura, anem a obrir la pàgina cultural a les activitats de cap de setmana. Activitats que s'enceten des de Godall, perquè gairebé 100 quilos d'espàrrecs hi han previstos per a la Fira de l'Oli i de l'Espàrrec de Godall, que aquest cap de setmana es portarà a terme i que serà inaugurada pel president de la Diputació de Tarragona. Josep Roig ha parlat amb els organitzadors.
Aquesta tarda, el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, inaugurarà la 7a edició de la Fira de l'Oli i l'Espàrrec de Godall, una fira que organitza la Cooperativa Agrícola Catalana del municipi amb col·laboració de l'Ajuntament i que estarà oberta fins al diumenge dia 14 per a tots aquells que vulguin gaudir no solament del passeig pel recinte firal, sinó que també de les moltes activitats paral·leles que s'han preparat, com actuacions musicals, xerrades, concursos, balls tradicionals o exposicions. També els dies de fira s'organitzen visites guiades al nou molí i degustació d'oli de l'any a l'estand de la cooperativa. De totes maneres, un dels aspectes que li dona identitat pròpia a la Fira Godallenca és el seu concurs de recol·lecció d'espàrrecs. Segons coneixíem avui mateix, i en veu del secretari de la entitat organitzadora, Josep Maria Simó, finalment, i tot i les condicions meteorològiques adverses pel fred i pel vent, s'han aconseguit recollir 98 quilos d'aquesta verdura silvestre. El participant que més espàrrecs ha aconseguit aportar ha estat un veí de Godall amb 35 quilos, seguit d'un de la Galera amb 33 quilos d'espàrrecs i el tercer, un altre de local, amb 14 quilos. Simó estava satisfet de la participació al concurs fins al punt que afirmava que havien tingut que tancar l'admissió d'espàrrecs per a que no desbordés l'organització dels esmorzars. I és que aquests espàrrecs recollits mitjançant el concurs serveixen per a formar part del menú d'un altre dels actes més populars de la Fira de Godall, els esmorzars. Escoltem Josep Maria Simó.
A veure, en principi participa tothom qui em porti en aquest sentit, perquè el que nosaltres necessitem són espàrrecs per a fer truites d'espàrrec per a donar a l'esmorzar. I clar, llavors el que fem és que durant la setmana qui vol portar li pesem, si porta un quilo, dos, li anem pesant i ho anem apuntant en una llista. I llavors el que fa més quilos ja li donem un premi, i ja té premi assegurat, no?
A aquests esmorzars hi pot accedir tothom prèvia adquisició d'un tiquet per 2 euros i que dona dret a un plat on no hi pot faltar ni la baldana, la salxitxa, la famosa coca en sal godallenca i, naturalment, la truita d'espàrrecs. La cooperativa de Godall també regala un tiquet per cada compra d'una caixa d'oli. Recordem, aquesta 7a edició de la Fira de l'Oli i l'Espàrrec de Godall se celebra des d'avui mateix fins al dia 14 de març, fins al diumenge, en aquest municipi del Montsià.
Gràcies, Josep. Avui també volem fer-nos ressò a l'informatiu del concurs Emergenza, un concurs musical a nivell mundial en el que hi participarà el grup Ebrenc Krator i que estarà acompanyat per un gran nombre de seguidors. Lluïsa Bertomeu, Ràdio Delta.
Després d'actuar i passar la primera fase eliminatòria a la sala Mephisto, obtenint la segona posició amb 36 vots, demà dissabte 13 de març, Krator disputarà la segona ronda eliminatòria del concurs a nivell mundial Emergenza. Serà a la sala Rasmatàs 3 de Barcelona junt a 8 bandes més. Amb la idea que la gent del territori els pogués recolzar, van organitzar el desplaçament en bus des de Deltebre, que sortirà a les 4 i tornarà a les 2 de la matinada. Les places estan exaurides degut a la bona resposta dels seguidors, fet que anima molt a la banda i els omple d'il·lusió de cara a la nova eliminatòria. Jordi Miró, vocalista de Creator.
La veritat és que estem molt il·lusionats perquè està funcionant molt bé això d'anar a tocar Rasmatàs. És una oportunitat molt gran que tenim i ens sentim molt recolzats per la gent, perquè bueno, des de l'Ajuntament també ens han ajudat, han muntat un autocar. Aquest autocar se va omplir ja el segon o el tercer dia, i a més dels 50 persones que ens venen a veure l'autocar, és que inclús venen 50 persones més, o sigui, són més de 100 persones que venen a veure-nos a Rasmatàs, i bueno, pensem que això serà un concert que serà recordat dies, no? I nosaltres des de la nostra part doncs, bueno, estem preparant un repertori en cançons noves, en temes molt canyeros, perquè la gent se ho passi molt bé i que bueno, esperem que funcioni molt bé i que tiréssim avant i poguéssim tornar a tocar a Rasmatàs.
L'actuació de demà dissabte de Creator a Rasmatàs 3 està prevista per a les 8:30 de la tarda i el preu de l'entrada són 8 euros. Per més informació podeu visitar la pàgina web creator.es.
Gràcies, Lluïsa. Seguim amb tu perquè aquest cap de setmana també al municipi de Deltebre arriba a la recta final de la setmana commemorativa del Dia Internacional de la Dona Treballadora. Encara queden actes per celebrar, dels que ens en parla Lluïsa Bertomeu a continuació.
L'Associació Local de la Dona de la Cava encetava dissabte passat les activitats de la setmana dedicada al Dia Internacional de la Dona Treballadora. Al llarg d'aquesta setmana hi ha hagut tallers, xerrades, mercadet d'oportunitats, a més de diferents concursos i l'exposició que enguany mostrava l'evolució de la vestimenta de les dones des de la prehistòria i fins a l'actualitat, tal i com explica la presidenta de l'Associació Local de la Dona de la Cava, Maximina Saborido.
Estos anys atrás hem fet una mica el que és el tradicional d'aquí del poble, no? De les nostres terres del Delta. Cada any sempre diem el mateix, que ens estan agotant les idees, perquè clar, com n'han fet tantes, ja no sabem de què fer-les. I llavors, doncs, bueno, l'exposició de Canirà en guany, què la podríem fer i què la podríem fer, doncs, i un dia allò que t'encén la llumeta, no? I dius, bueno, des de la prehistòria fins aquí, les modes han canviat moltíssim. Podríem intentar fer una mica el que és una representació, una petita representació, perquè, clar, tampoc no pots estendre't molt en el tema este. Però, bueno, hem volgut representar una mica el que és la moda des de la prehistòria fins al dia d'avui. Animo a tothom, homes, dones, que vinguin i que participin en l'Associació Local de la Dona de la Cava. Tots seran benvinguts. I el nostre agraïment a tots ells.
Entre les activitats que encara resten d'aquesta celebració, avui es farà el concurs de dolç i assalat i a la nit xerrada afectivitat i sexualitat. Demà dissabte, dinar de germanor i diumenge, concurs d'allioli al matí i a la tarda, cloenda de l'exposició a la sala d'exposicions municipal Ramon Calvo.
Acabem l'informatiu de Mute avui parlant de temes esportius i del seguiment del calendari de curses de muntanya, perquè aquest cap de setmana hi ha la segona pujada a la Foradada. Núria Subirats ens en dona més detalls.
Este diumenge se celebra la segona pujada a la Foradada organitzada pel Centre Excursionista de la Ràpita amb el suport de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament Rapitenc. Es tracta de la quarta prova del calendari d'enguany de curses de muntanya de les Terres de l'Ebre, que constarà de tres proves, una cursa de 25 quilòmetres de distància, una marxa de 16 quilòmetres i un canicross de 8 quilòmetres. Des de l'organització destaquen que la dificultat de la cursa s'ha incrementat enguany respecte a l'edició anterior, ho explica Agustí Navarro del Centre Excursionista La Foradada.
Bueno, la cursa ha variat una mica de l'any passat, és un circuit una miqueta més llarg, una miqueta més dur, perquè l'any passat doncs, més o menys va ser la primera i va quedar-se una miqueta, diguéssim, curta, perquè la distància i el desnivell doncs, va ser la primera. I enguany doncs, vaig intentar donar-li una mica més de nivell al que era la prova, una miqueta més de desnivell acumulat i una mica més de quilometratge. Llavors ja ens posem al nivell de les curses de les voltes en quant a competitivitat.
L'organització, que ja ha tancat inscripcions, assegura que hi ha mig miler de persones inscrites a les tres proves que transcorreran per alguns dels punts més característics de la Serra del Montsià. La cursa sortirà de davant l'Ajuntament a les 8 del matí i el punt d'arribada serà el Parc de Garbí. Pel que fa als premis establerts, es lliuraran trofeus per als tres primers classificats en les diferents categories, júnior, sènior, veterà i màster.
tantes activitats, avui ens hem quedat sense previsió meteorològica, tot i que sembla que demà podria cobrir-se el cel a partir del migdia i deixar alguna pluja. La bonança regnaria el diumenge, oferint-nos una jornada esplèndida per disfrutar d'algunes de les propostes que els hem recomanat. Així ens acomiadem la propera setmana, més que disfrutin del cap de setmana. Fins aviat.